El Centre d'Estètica, Medicina Estètica i Benestar, l'Orquídia, t'ofereix sessió contínua.
T'has imaginat mai un lloc on la teva bellesa exterior i el teu benestar interior es trobin? El Centre Mèdic Estètic L'Orquídia. Ho fem possible des de fa 87 anys. Som experts a transformar el teu benestar amb tractaments de darrera generació, medicina estètica, cirurgia plàstica, eliminació de verius, tractaments capilars, micropigmentació, dietètica i nutrició i molt més. Més que un centre, una experiència integral. L'Orquídia. Innovació, bellesa i salut. 87 anys cuidant de tu. Tot en un sol lloc.
Senyores i senyors, l'espectacle és a punt de començar. Desconnectin els telèfons mòbils o qualsevol altre aparell electrònic i recordin que a partir d'aquest moment a Ràdio Olot fem sessió contínua amb Neus Asín i Jordi Teix. Sessió contínua, 25 anys en pantalla gran.
Bon dia i bona hora, benvinguts a una nova edició de Sessió Contínua.
Al racó ens trobem tots aquells que ens agrada parlar de cinema.
Avui amb 5 novetats i un nou títol del cicle 5 de cinema infantil en català i a l'agenda, projecció d'un documental a l'Espai Cràter d'Olot dins del cicle Els grans interrogants de la història.
També tenim la secció El nus de la pel·lícula, on avui parlarem de cinema i hotels.
A l'actualitat, presentació de la Seminci, que demà mateix obre portes, i dels actes al voltant dels Premis Goya del proper mes de febrer a Barcelona.
I acabarem amb el concurs on us preguntàvem el títol d'una pel·lícula gastronòmica.
Obrim, doncs, com sempre, amb la recomanació de la setmana.
Una notícia, una idea i una pel·lícula per veure.
La recomanació de la setmana.
La notícia, a banda de robatoris de pel·lícula en museus famosos, al llarg de tota la setmana el que més s'ha comentat, evidentment, és el fet de que la propera nit del dissabte 25 al diumenge 26 d'octubre arriba l'horari d'hivern. Això vol dir que, com és habitual, caldrà endarrerir una hora el rellotge. Aquest any, però, com a afegitó i com ja és habitual, s'ha tornat a treure el tema sobre la conveniència de mantenir o no aquesta mesura.
Quina és la idea? Doncs no acabar d'entendre com una proposta que fa anys i anys que es fa i que es va dient la d'anul·lar aquest canvi horari, sempre es torna a treure just una setmana abans de fer el canvi horari. I per tant, evidentment, no dona massa temps a fer res. Una mostra més, doncs, de la previsió i competència d'aquells que han de decidir. Què us recomanem a partir de tot plegat? El increïble Fin de Menguante, estrenada l'any 2019 i dirigida per Joan Miquel Caballero. La història d'un cap de setmana entre amics on els fets es repeteixen contínuament, però cada repetició dura una hora menys que l'anterior. La podeu veure a Filmin.
Auronics Basar Canàries patrocina les novetats de la setmana.
¿Has oído hablar del captor? Yo lo maté.
Lo que vivió en aquel sótano le cambió. Niños desaparecidos.
Ja veieu el caire de la primera de les novetats que tenim. Estem parlant de Black Phone 2, una pel·lícula de terror, que de fet és la seqüela del títol de Black Phone del 2021, en la que el personatge, de Finn, nen de 13 anys, mata l'home que l'havia segrestat, convertint-se així en l'únic supervivent del que es coneix com el captor. Ara, més enllà de la mort, tornen les trucades de telèfon. En aquest cas, l'assetjada serà la germana de Finn, la Gwen, que comença a rebre trucades en somnis juntament amb una mena de visions d'alguna cosa que persegueix tres nois que estan de campaments prop de la ciutat on viuen. Decidida a resoldre aquest misteri i acabar amb el malson del seu germà, aniran al campament on descobriran els vincles entre el captor i la història de la seva família. En el repartiment tenim a Mason Thames, a Ethan Hawke, a Madeleine McGraw, entre d'altres, i el director és l'Scott Derrickson, que també ha participat en el guió i ha signat títols que ja veureu que són una mica del mateix gènere, com L'exorcismo d'Emily Rose, Ultimàtum a la Tierra, Condenados o Libranos del Man. També va dirigir, hem de dir, la primera entrega d'aquesta saga.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No està loca.
Pràcticament el tràiler ens ho ha explicat
tot.
És un dels títols que poder més esperàvem, Los Domingos, és el seu títol, principalment des de que va guanyar un màxim guardó a la Concha d'Or en el darrer festival de Sant Sebastià. És un drama familiar amb un trasfons religiós, com escoltàvem, a partir de les creences d'una jove que ha de decidir el seu futur. Aquesta jove, que l'argument ens presenta, és Ainara, que als 17 anys, i davant les opcions que té per triar carrera, pren i comunica a la seva família que vol fer-se monja de clausura. La decisió, doncs, farà trontollar els ciments familiars i qüestionar temes com la fe, la llibertat i el destí de cadascú. En el repartiment, Bego Aristegui, Miguel Garcés, Juan Minujín, Patricia López Arnaiz i Nagore Aramburu, entre d'altres, i la direcció ha estat d'Alauda Ruiz de Azúa, que també és l'autora del guió i que en la seva carrera tenim títols com Lo Importante, la magnífica Cinco Lobitos, Eres tú i també la sèrie Querer.
Oye, Makima, ¿tú crees que tengo corazón?
Sí que tienes.
Bueno, yo me llamo
Rece.
Te enseñaré muchas cosas. Yo te enseñaré todo.
Caeré rendido a sus pies.
Vinga, anem per l'anime japonès. Ens arriba Chainsaw Man, la pel·lícula, L'Arco de Riz.
És títol curtet,
fàcil, sí. Com a vegades acostuma a passar amb aquest estil de pel·lícules. És una pel·lícula d'animació per majors de 16 anys i és la seqüela de la sèrie d'anime que porta el mateix títol. Aquí seguim les aventures de Denji, ja ho havíem explicat quan es va estrenar la primera. Ell treballa com a caçador de dimonis per la Yakuza i recordem que en la sèrie el seu gos dimoni, que a més és una motosserra, va fer un tracte amb ell i li va salvar la vida. A partir d'aquí es fusionen i creen Chainsaw Man. En aquesta entrega coneixerà Riz, que és una noia amb la que lliurarà la batalla més mortal de totes. La direcció és a càrrec de Tatsuya Yoshihara, és responsable també d'aquesta sèrie.
I aquí tenen la joia de la corona d'aquesta exposició, la brúixola Strat. Es creu que posseix un poder infinit.
Es desperten.
Estan sencers.
Amo, porta la corona. Te l'ha enviat? No puc desxifrar aquests símbols.
Podria ser el guerrer diví del cel?
I seguim amb l'animació, en aquest cas amb una curiositat, ara ho comentàvem, Tom i Jerry Aventura en el Temps, que és, atenció, una producció xinesa dels famós personatges de Tom i Jerry i on hi han intervingut China Film, la Warner Bros. I Discovery. Per tant, és una fusió entre companyies. És la pel·lícula número 20 que protagonitzen aquesta parella i en aquesta ocasió els dos viatgen en el temps quan en el transcurs d'una persecució al Museu Metropolità de Nova York, un portal els porta a l'antiga Xina. D'aquí una mica el fet de que hi hagi participat aquesta companyia. Per poder tornar al lloc on van sortir, viuran tot un seguit d'aventures on hi hauran de treballar junts. És a dir, en lloc de perseguir-se com fan constantment, hauran de treballar junts en aquest cop. El director Sang Gang, que és autor també del guió i que debuta amb aquesta pel·lícula.
Born down in a dead man's town, the first kicker took us when I hit.
haber que aparcar las demás.
Born in the USA. Esto es lo que vamos a lanzar, tal y como están.
La discográfica, cuando tienes el primer top 10, solo quiere aprovechar el tirón.
No nos importan los singles, sino el álbum. Lo que quiero es innovar un poco.
Hay algo de margen, pero no mucho.
Bé, segurament us ha sonat aquesta música que ara també es torna a sonar de fons. Estem parlant de Springsteen, Deliver Me For Nowhere. És un biòpic poc convencional que s'apropa al boss en moments foscos i de poca glòria de la seva carrera. De fet, és una pel·lícula que adapta el relat de l'escriptor Warren Zanes al voltant de la gravació del seu àlbum Nebraska l'any 1982. A partir d'aquí seguirem a un Bruce Springsteen en la seva joventut i en els seus inicis, quan intentava reconciliar les primeres pressions de l'èxit amb alguns fantasmes del seu passat. El treball Nebraska deixa al descobert un període transcendental de la seva vida a la recerca del que seria un futur en el que ell d'entrada havia de projectar i creure. El director és Scott Cooper, autor també del guió, va debutar el 2009 amb Corazón Rebelde i després signaria, entre d'altres, treballs com Hostiles o Los Crimes de la Academia. I a totes aquestes novetats, preneu nota, cal afegir un nou títol del cicle infantil de cinema en català. En aquesta ocasió podré veure Paddington, Aventura a la selva. En aquesta aventura, Paddington i la seva família se van a veure la tieta que tenen al Perú, però un misteri els acabarà enviant a la selva amazònica. La podeu veure dissabte i diumenge a les 4 de la tarda.
I, per tant, anem a veure com ens queda distribuïda la cartellera, com cada setmana diem en tants i tants títols, sí. Ja molt de moviment. Tenim un primer doblet que es produeix, com sempre diem, dissabte i diumenge, perquè és aquest títol de cinema infantil en català, que és Paddington, Aventura a la selva, que ara comentaves tu, Neus, amb La Cena. Després tenim una sala que no és ben doblet, perquè és la mateixa pel·lícula, Chainsaw Man, amb la pel·lícula l'Arco de Reis, però que tindrem algunes hores la versió doblada i algunes hores la versió original subtitulada en castellà. I llavors tres doblets més, que són La caça de muñeques de Gavi, amb Tron Ares, Downton Abbey amb El gran final amb La deuda i Tom i Jerry Aventura en el temps amb Caza de brujas. Finalment, a les tres sales restants, el mateix títol en totes les sessions, que són Black Phone 2, Los Domingos i la pel·lícula aquesta que comentàvem ara sobre Bruce Springsteen.
Anoteu també que per avui tenim una nova activitat inclosa dins del mes de la vulcanologia de l'espai cràter. El cicle Els grans interrogants de la ciència ens presenta Risc volcànic, entendre el perill per reduir el desastre, amb la projecció del documental Vivint entre volcans i una posterior taula rodona sobre el risc volcànic, la percepció social del risc, la preparació i accions i comunicació en situacions de crisi volcànica. És una activitat gratuïta que organitzen Sigma, Espai Cràter i PEOC i que podeu gaudir avui mateix a les 7 de la tarda a la Sala Magma de l'Espai Cràter d'Olot.
El nus de la pel·lícula.
I anem ara per allò que en diem el nus de la pel·lícula, que és per com a excusa agafar un objecte, un argument, un gènere, un personatge, un lloc, i a partir d'aquí parlar de pel·lícules al voltant d'aquest tema escollit. Avui parlem, com hem dit, dels hotels. Una concepció, el fet d'anar a un hotel, que es podria assimilar molt al fet d'anar al cinema, perquè tu planeges el viatge, arribes, el gaudeixes i després tens un record. Passa una mica com quan vas a veure una pel·lícula, que tries quina és la que vols veure, la gaudeixes a la sala i després, al sortir, doncs, la comentes i la recordes.
A més, en un hotel passa com en el cinema, la gent arriba, viu una història i marxa. Exacte. Llavors, no? És aquesta part també de vivència. I són espais on poden passar moltes coses, perquè és com una mena de microcosmos, hi ha les seves normes, unes regles diferents, és a dir, tu estàs com si és casa teva temporalment.
Exacte.
Però diferent, amb un altre entorn, amb unes altres regles, amb un altre funcionament, etc.
I que, com dèiem abans, comentàvem fora de micròfon, que tots els gèneres han tocat una mica aquest tipus de pel·lícules d'hotels, que seria un subgènere dintre del cinema, perquè, a més, posats a l'extrem més extrem, plogui la redundància, hi ha hotels molt divertits, hi ha hotels terrorífics, hi ha hotels horrorosos o molts de ciència-ficció. Per tant, poden escollir qualsevol tipus de gènere.
I que els hotels tenen molts espais que donen molt joc a l'hora de crear tant històries en si escenes com fins i tot jocs visuals. Tenen passadissos, tenen ascensors, recepcions, finestres, portes tancades, portes obertes, números canviats d'habitació... Sí. Pot haver-hi mil coses, tens una cuina, tens una bugaderia, espais diversos que han donat i poden donar molt joc a l'hora de crear pel·lícules, espais o ambients concrets.
Tot i així, jo sempre que he pensat en pel·lícules d'hotel se m'han anat el viatge cap a pel·lícules de terror.
El terror, que sí.
O pel·lícules esbojarrades, en el seu cas, però o tipus Agatha Christie, tipus Sherlock Holmes, pel·lícules una mica de suspens i de misteri per aquest fet del joc de tantes portes, tantes habitacions i tants espais.
Que, de fet, quan no, qualsevol de nosaltres va a un hotel que no coneix, sempre hi ha aquella cosa de dir, a veure què em trobaré, no?
Igual
que quan vas a veure una pel·lícula.
Sí, anem a veure aquella, el darrere d'aquella porta.
Bé, parlàvem que els hotels acullen arguments de tot tipus. Podríem fer un monogràfic sobre cinema i hotels, avui no tindrem temps, però és cert que si agafem gèneres, per exemple, tu comentaves, Jordi, que l'humor és servit de molt... agafar escenaris d'hotels per
exacte,
fer pel·lícules,
hi ha dos clàssics i dos exemples de magnífiques comèdies com són El Hotel de los Líos o Una noche en Casablanca, les dues dels germans Marx i que tenen el Marc i la situació amb un hotel i que per tant donen molt de joc. I si també hi podríem juntar una mica Four Rooms,
sí,
que és aquella pel·lícula dirigida per diversos directors, entre ells Quentin Tarantino, en què també és aquell humor, aquella comèdia negra humorística que et passa tota amb un hotel, amb un jove Tim Roth que va fer un paper magnífic.
I que, a més, sempre han explicat que el rodatge va ser tan caòtic com la pel·lícula mateixa.
Exacte.
Per tant, feia honor, en aquest cas, al seu nom. O, per exemple, si parlem d'humor, Mr. Bean en vacaciones. Sí. És una altra pel·lícula en aquest hotel que tots recordareu de la Costa Blava francesa, que al final és un espai on passen múltiples i múltiples coses a Rowan Atkinson, que hem de dir que va improvisar bona part de les escenes que feia sense diàlegs i que va donar molt joc en molts moments.
Si anem a l'animació, tu tens la paraula, hi ha una saga famosíssima que el títol mateix ho diu, que és...
Hotel Transilvània.
Exacte.
És un clàssic d'en Gandhi Tarascovski, és una pel·lícula d'animació i aquest hotel és el refugi precisament per monstres que estan cansats dels humans i hem de dir que, curiosament, el disseny està inspirat, evidentment, en castells reals de Romania, però també en antics hotels del Nova York dels anys 30. I a partir d'aquí han creat tot un univers que també dona molt joc, però en aquesta ocasió en el camp de l'animació.
I que és l'exemple d'aquell tipus de pel·lícules, dintre del gènere també de l'animació, que t'han enganxa, que comences a veure-la i t'hi quedes, encara que l'hagis vist més d'una vegada.
Estan molt ben fets i per això, de fet, han fet una saga, de tota la família, perquè després van amb un vaixell, etcètera, etcètera, la cosa ha anat evolucionant.
I si en l'humor hem dit dos clàssics, en el terror n'hi haurien dos també
dos
grans, que són Psicosis, amb el Bates Motel, evidentment, i el senyor Alfred Hitchcock dirigint-la, i per altra part, com no, el gran hotel del Resplendor.
El Resplendor, exacte.
Amb Jack Nicholson, Stanley Kubrick de fons, que ens explica aquells hotels que precisament és una imatge també romàntica, bucòlica, però a la vegada terrorífica,
exacte,
dels hotels quan queden tancats, ja sigui per temporada d'hivern, com és en aquest cas, o per unes reformes o pel que sigui, però un hotel que és un espai, un edifici que té normalment tanta vida que quedi buit, doncs sempre és...
Home, genera una inquietud molt gran. De fet, amb Psicosis, el Bates Motel va ser construït especialment pel rodatge als estudis de la Universal, perquè ja veureu que hi ha altres pel·lícules que s'han rodat físicament una part en els hotels. Aquí no, a banda que la famosa escena de la dutxa, que pot semblar una dutxa o un lavabo d'un hotel aviat està vist perquè són petits, normalment es va filmar durant 7 dies, aquella escena,
exacte,
i a més hi havia més de 70 càmeres per intentar captar tot el que volia Hitchcock i tenia en ment de captar.
I que hi ha un magnífic documental que no sé si està a Netflix, crec que és, que està dedicat tot a l'escena aquesta de la dutxa del Psicosis.
Del Psicosis. I pel que dèiem del Resplendor, com a curiositat, dic que l'Overlook Hotel es va inspirar en Timberline Lodge, que existeix i que està a Oregon. El que va fer Kubrick va ser rodar gairebé tot en un estudi, a Anglaterra, però va enviar un equip als Estats Units només per filmar les vistes nevades de l'hotel. Per tant, aquí hi ha una part real, però tota la resta estava feta en estudi.
I com a curiositat, perquè jo he investigat una mica, després et diré alguns noms d'hotels on es van gravar pel·lícules famoses, com aquesta que comentaves de Resplendor, i en aquesta hotel no existeix l'habitació 237, tan, tan necessària en la pel·lícula, però sí la 217, que crec que és una on el nen, quan va amb la bicicleta, s'atura, i aquest número és l'habitació més sinistra en el llibre de Stephen King, i la curiositat és que val 140 euros la nit.
Mira.
Que no és ni exageradament car, però tampoc és una ganga.
Després, si tens insomnis, cosa teva.
Exacte.
Però, tenim més gèneres. El gènere romàntic també ha entrat, i evidentment els hotels hi són. Tenim un Pretty Woman dels anys 90, on en aquell luxós Beverly Wilshire Hotel de Los Angeles hem de dir que no els hi van permetre rodar les habitacions. Per tant, els interiors es van rodar en un altre hotel, però la façana, que és icònica, encara avui fa que hi hagi molta gent que es vagi a fer les fotografies, però els interiors no els hi van deixar rodar.
I que quan hi ha l'escena que el Hugh Grant arriba...
No.
Ara hi confós.
Richard Gere.
Richard Gere arriba a l'hotel, entra amb cotxe, i el trosset que hi ha d'entrada de l'hotel, des del carrer fins a la porta de l'hotel, és pràcticament l'únic, jo diria que l'únic tros, on els cotxes circulen per la dreta. És a dir, l'entrada i la sortida de l'hotel es fa per la dreta i no per l'esquerra, com a la resta de la ciutat.
També tenim Lost in Translation, de Sofia Coppola, que es va rodar al Park Hyatt de Tòquio. En aquest cas, sí que es va rodar allà, amb clients reals, sense tancar l'hotel. Per tant, hi havia, bé, els clients feien de figurants.
Molt documentalitzat, sí.
I Bill Murray sempre s'ha comentat que en aquesta pel·lícula improvisava gran part dels diàlegs, fins al punt que Sofia Coppola li enviava les instruccions per fax a la mateixa habitació de l'hotel, de més o menys les quatre coses que havia de fer, i després, a partir d'aquí, ell feia la seva.
Vols anar-hi? Vols el preu de l'habitació?
Va, què val?
450 euros la nit.
Bueno, sortiria una mica cara, però vaja, si algú té molta afició per anar-hi, sapigueu. Heu de comptar, això només l'hotel, heu de comptar que per anar-hi heu de fer l'avió.
Exacte. Hi ha un altre clàssic que no hem comentat, que és el de la gran Greta Garbo i John Crawford en la pel·lícula Gran Hotel, que és un clàssic d'aquells com a comèdia que és d'obligada visionat i que és en el marc de la ciutat de Berlín, amb un hotel també real i molt interessant de veure.
També tenim l'Exòtic Hotel Marigold, que és un altre clàssic, en aquest cas rodada a Jaipur, a la Índia, amb un repartiment de luxe.
L'Hotel Hack Lake Palace.
Sí, que existeix de debò, tot i que el film el van deteriorar molt més del que és del que està, però que els actors sí que hi van conviure durant tot el rodatge, i diuen que fins i tot es va crear aquest ambient familiar real perquè van conviure tots plegats allà.
I ha d'estar molt ben arreglat, perquè aquí l'habitació, saps quan?
Quan val?
600.
Caram, tu!
600 euros.
Déu-n'hi-do.
Que passa que no sé si és real que les habitacions són com les que veiem a la pel·lícula, que eren quasi com petits apartaments, perquè hi havia espais generosos.
Després, ja que hem parlat de pel·lícules romàntiques, hi ha tot un altre capítol que ara només passarem de puntetes per sobre, que és el dels casaments. És a dir, dins de la part de pel·lícules romàntiques hi ha totes aquestes pel·lícules que és com una de subgènere dins el gènere de casaments, en els que els hotels hi són protagonistes, perquè es fa el banquet, perquè s'hi allotgen els convidats, perquè passen coses. La boda de mi mejor amigo és una altra, amb Julia Roberts, que intenta sabotejar el casament del seu millor amic, i aquí el banquet es va rodar a l'històric Hotel Drake, que existeix, inaugurat l'any 1920, Planes de boda, de la Jennifer López. Aquí es van rodar diverses escenes al Fairmont Hotel, és un dels més emblemàtics de San Francisco, i es va gravar allà. O les de Mamma Mia, que també hi ha part en el
també,
que
exacte,
hi ha un casament, i per tant hi ha l'hotel,
tot
etcètera, etcètera.
Sí,
senyor.
Sí,
o sigui que també aquí en podríem dir moltes més, però com a exemple.
I en l'Hotel Plaza de Nova York, als Estats Units, és allò que sembla un titular de diari, perquè l'Hotel Plaza de Nova York, què s'hi va rodar? Doncs les escenes on la família de Solo en casa 2, Perdido en Nueva York, va amb tota la família, i també el gran Gatsby de Leonardo DiCaprio, aquí a 425 euros a la nit. És a dir que
bé. Anem a la línia. Després tenim tot un altre paquet de, que segurament que us vindrà al cap, d'hotels en els que hi passen un altre gènere, com pot ser el gènere més d'acció o les pel·lícules de lladres. Pensem en la saga d'Oceans Eleven.
Exacte.
Allà es...
O Resacón en Las Vegas.
Per exemple.
Mateix estiu.
Tota la saga, perquè Oceans 13 torna a passar el mateix. En el cas d'Oceans Eleven, que va ser el primer, es va rodar rodar les escenes reals dins del Bellagio, amb un accés excepcional a zones que normalment no tenen obertes, però que els hi van deixar obrir, i les famoses fonts del Bellagio, de fet, es van coreografiar expressament per la pel·lícula, amb una música pensada. I el mateix va passar amb Ocean's 13, que va ser la que va venir després, que aquí gira al voltant d'un hotel que és fictici, que és el Banc Casino Hotel, que és un nou resort de luxe, però que no existeix, i el que va ser construir un decorat gegant dins un magatzem de Los Angeles, i a partir d'aquí es van inspirar en altres hotels, però en aquest cas no era real com sí que va ser el primer.
Aquests dos títols que hem dit abans, en el Bellagio, es van rodar tant Ocean's 11 com Resacón en Las Vegas.
Exacte.
A 345 euros la nit.
Vinga, Jordi ens hi va posar per si us animeu, eh?
Exacte.
I després, pel·lícules d'acció que passen en hotels, un dels clàssics és el senyor Tom Cruise. Sabeu que les de Missió Impossible tenim Protocolo Fantasma, la del 2011, en el que hi ha l'escena mítica al Burj Al Khalifa de Dubai, que l'escala, que a més sabem que ho va fer ell, perquè sabeu que les escenes de risc li van, i que va escalar la façana de 800 metres d'alçada amb arnès, això sí, però ben real, que és un dels moments impressionants de la saga. També en acció, John Wick.
Sí.
Gran part de l'acció passa al Continental Hotel, que aquí és un hotel icònic i que, de fet, a partir d'aquí se'n va inspirar una sèrie. O també Skyfall, James Bond, que el James Bond també normalment no s'allotja a hotels barats. Estava al Gran Hotel de Macaco. Aquest hotel no existeix realment, es va fer un decorat construït en un d'aquests dipòsits gegants que tenen dels estudis. A més, van fer en un dipòsit d'aigua gegant perquè aconseguís reflexar el llac que té al costat. Vull dir que no sé si els hagués sortit més barat a buscar un hotel que tingués un llac al costat.
Podria ser, segurament.
Però també, això, en aquest cas, James Bond també té les seves escenes que passen en hotels.
I si tornem una mica a la vena bucòlica, ens quedaríem també amb Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson.
Sí, senyor, sí.
O una que a mi em té enamorat i que era l'hotel Degli o Grafli de Florència, on es va filmar Una habitació con vistas. Recordem Helena Bonham Carter mirant per aquella finestra dirigida per James Avery, i que en aquí aquest hotel, mira, aquí sí que ens podríem plantejar 170 euros la nit.
Bueno,
comparat amb els altres,
i el tenim una mica
és un
més
preu
a prop.
Més assequible.
També tenim Com faltes ja lo loco.
També,
Merlin, Billy Wilder roda una part a l'hotel del Colorado, Califòrnia, que encara avui conserva l'estètica clàssica que tenia, i allà hi van fer algunes de les escenes més mítiques de Marilyn Monroe.
No sé si amb la banyera, amb el Curtis, el Michael Curtis, ficat a dintre l'aigua.
I en podríem dir molts més, perquè és que quan hi ha moltes pel·lícules que en algun moment determinat o altre utilitzen els hotels. Tenim un hotel Ruanda amb un caire totalment diferent, basada en fets reals, aquest gerent d'un hotel de Kigali que va salvar a més de 1.000 refugiats a Ruanda durant el genocidi, que es va rodar en part a Sud-àfrica perquè l'hotel original encara estava en funcionament i no es va poder rodar allà. O, per exemple, també salvant les distàncies de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, que està entre pisos i hotels i apartaments turístics de Barcelona i Oviedo, que, bueno, ell va dir que triava hotels reals per capturar la intimitat i aquest moviment real que
Woody
hi ha.
Woody Allen utilitza més d'una vegada l'escenari d'hotels, com Todos te dicen I love you,
sí,
que també en els diferents viatges de París i Venècia surten hotels.
Doncs ja veieu si tenim hotels i cinema per escollir, i si algú s'anima, en Jordi, a més ens hi ha passat els preus.
Exacte.
Sessió contínua, el programa de cinema a Ràdio Olot.
Doncs després de parlar d'hotels i de cinema, ara parlem d'altres informacions que es van fer públiques a final d'estiu i que val la pena que ara les tornem a recuperar, ara que de mica en mica, d'aquí 4 dies acabarem l'any, que el temps passa molt ràpid. De fet, amb l'entrada d'un 2026 començaran les travesses i càlculs per saber qui s'emportarà en Gaudí, un Òscar o un Goya. I parlem precisament avui dels Goya, que ja vam dir que serà la 40a edició, que celebraran el dia 28 de febrer i que l'escenari serà el Centre de Convencions Internacional de Barcelona. L'elecció creiem que no podia ser més encertada, tenint en compte el moment del cinema català, on, entre altres coses, aconseguir col·locar les tres precandidates als Oscars per la categoria de pel·lícula de parla no anglesa. De fet, les xifres parlen per si soles. El 2024 es van produir 42 pel·lícules en català, amb més de 730.000 espectadors. Això suposa el millor registre dels últims 15 anys.
Uns números molt espectaculars,
que aviat està dit. A més, el cinema català va triomfar en els últims Goya. Recordeu, 14 dels 28 premis van anar a parar a produccions catalanes i, per tot plegat, ja sabem doncs, que hi hauran algunes activitats que envoltaran la gala d'entrega, a banda del lloc, que com dèiem, important, que és que es farà la celebració d'una cimera de ministres de cultura de la UNESCO, la instal·lació del fotocol oficial dels premis a la plaça Sant Jaume, una mena de passeig de la fama que es posarà a la Vila Olímpica i al Fòrum amb homenatge a tots els artistes i professionals catalans que han participat en les 39 edicions anteriors del Goya i projecció de les pel·lícules nominades en biblioteques municipals amb accés gratuït per al públic.
Això
cosa molt interessant. Anirem doncs, comentant tots aquests i altres aspectes que ens vagin arribant de la gran festa del cinema espanyol que aquest cop tindrà segell català.
I ara anem a parlar una mica, si et sembla, de festivals, perquè vàrem dir que comentaríem quatre coses del palmarès que vàrem saber el cap de setmana passat de Sitges, un festival que va acabar amb la visita de Terry Gilliam, amb la presentació d'aquella sèrie que dèiem It, Bienvenidos a Derry, de la plataforma HBO, el Frankenstein de Guillermo del Toro, o la llarga caminada que adaptava el llibre de Stephen King que tancava les projeccions. I el palmarès va ser per la guanyadora millor pel·lícula, L'hermanastra fea.
Et va sorprendre, Jordi?
No. Bé, a veure, va sorprendre el fet de que és una reinterpretació d'un conte clàssic i que té moments i accions d'orilles. Per tant, s'ha apostat per una cosa contundent aquest any, cosa que no em sembla malament. El premi especial del jurat era Exequo amb The Furious i Obsession, la millor direcció per Park Chan-wook de No Other Choice, que era aquella pel·lícula que vaig comentar que hi havia un seguit de lluites entre un home que perdia la filla i la volia recuperar i van... No, perdó, estic confonent, The Furious és això, que hi havia unes lluites brutals tan ben filmades. Aquest de No Other Choice és una sublimació al que en la societat coreana, en la cultura asiàtica, es pot arribar a fer per mantenir l'estatus, el rol i la feina, sobretot. I com a interpretació femenina, que ja ho vàrem dir, Rose Byrne ho va guanyar per Si pudiera, te daria una patada, aquella mare que estava tan agobiada per ser mare. I la interpretació masculina, tot el repartiment masculí, que eren tot un seguit d'infants de la pel·lícula de La Plaga. I com a millor guió, Un fantasma útil, que era aquell home que tenia la seva muller, moria i es reencarnava amb una aspiradora.
Carai.
Dades de Sitges.
D'aquí el títol, fantasma útil.
Exacte. Vàrem dir-ho que ho comentaríem, perquè s'ha superat el llistó de 900.000 euros, per tant, hi ha hagut un rècord un altre cop de recaptació.
Tu vas dir, jo tinc aquesta percepció, però després les xifres habitualment, Jordi, sempre
Exactament.
Són bones.
Concretament, 920.000 euros, que és entre un 6 i un 8% superior a l'any anterior. I ha d'avançar, que això sí que és interessant, la propera edició estarà dedicada a les diferents visions del mal, que això es dona per molt, i per 50 anys de la celebració de l'estrena de la pel·lícula La Profecia, i també es celebraran els 50 anys, atenció, de Carrie.
Ja fa 50 anys de Carrie.
Carrie i 40 dels Immortals. No se sap a hores d'ara, evidentment, si es podrà passar qualsevol d'aquestes pel·lícules, perquè últimament, quan hi ha efemèrides d'aquestes, les plataformes
les
posen,
els
o sobretot els cinemes. Clar. I si està en un cinema, doncs difícilment estarà en el
festival. I de festival en festival, no? Deixem Sitges i ens anem a la Seminci, que ja saps que jo dic la Seminci, li diré sempre així, malgrat no es diu així.
Com si celebrés a Gènova?
Sí, a Aire
doncs
Itàlia.
Doncs no, és a Valladolid.
Sí, senyor.
Efectivament, la, atenció, 70a edició, per tant, un número important i un número rodó, un festival que comença demà mateix, el dia 24, sí, demà, que viatjarem allà, i que ve precedida per l'èxit de l'any passat, amb més de 98.000 espectadors, és a dir, aquí el llistó, si abans deia veiem el llistó de Sitges en la recaptació, aquí és arribar als 100.000 espectadors.
Déu-n'hi-do.
El cartell és una fusió entre l'ull de l'espectador, la llum de la pantalla i el moviment de les imatges. És tota una figura geomètrica molt original. I com a novetats d'aquesta 70 edició, que per celebrar-ho s'ha fet la Meseta, que és una plataforma dedicada a la creació, desenvolupament, distribució i una mica de divulgació per formar cineastres i productors de nova veu. I per altra part, des del mes de març allà a la ciutat de Valladolid i fins al desembre, s'està fent un cicle a través dels diferents cines de la ciutat que es diu Una certa història, en el que han anat passant cada mes i cada vegada que hi ha hagut una projecció 24 títols de la història del cinema que varen entrar a Espanya justament per la porta de la Seminci, és a dir, que van tenir la seva estrena oficial en aquest festival. Com a noms destacats entre directors, actors i visitants que tindrem aquests dies, hi ha Alexander Skarsgård, els germans Dardenne, Javier Cámara, Luis Tosar, David Trueba, Carolina Juste o Isabel Cuixet, que precisament és la directora de la pel·lícula Cobra, el festival amb el títol Tres Adioses, i que ha adaptat un llibre titulat Tres Cuencos, d'una activista feminista italiana, presenta el que passa després de la separació de dos personatges. Per una banda, ell és un xef que es refugia a la seva cuina, i per altra, ella, a banda d'estar trista perquè ha perdut la gana, intenta esclarir per què, fins que descobreix una mica el motiu. És la tercera vegada que Cuixet obre aquest festival, després que ja ho va fer amb la Libreria, sí, el 2017, i Nieva en Benidorm, i també va clausurar la 60a edició, és a dir, fa 10 anys, amb Nadie quiere la noche. I com a clausura, un altre títol important, Sempre es invierno, de David Trueba, que adapta la novel·la Blitz, que és una pròpia novel·la seva, és la primera que adapta una novel·la seva, el repartiment David Verdaguer, que ja havia treballat en Trueba, saben aquell, Isabel Renaud i Amaya Salamanca, i és la història d'un arquitecte que viatja a Lieja per un congrés i en allà acaba una relació sentimental. Es queda, després d'acabar el congrés, sol a la ciutat i coneix una dona més gran que ell que treballa de voluntària en aquest congrés. El que sempre em preguntes, títols importants, el que dèiem, Germans Dardenne, que presenten Recién Nacidas, una mirada a cinc mares adolescents, Sergei Losnitsa, que presenta Dos Fiscales, que és una lectura contemporània de l'estalinisme, el director xinès Bi Gang presenta Resurrección, que era el premi especial del jurat al Festival de Cannes, és una distòpia on la humanitat ha perdut la capacitat de somiar, quina cosa tan trista. El brasiler Gabriel Máscaro, amb The Blue Trail, que va ser el gran premi del jurat a la Berlinale, presenta una altra distòpia, en aquest cas, amb un viatge a l'Amazones perquè una dona de 77 anys ha d'enfrontar-se a les autoritats que han decidit aïllar a les persones grans en colònies. També déu-n'hi-do. I a última hora, que això no estava previst, però es va anunciar, importantíssim, l'estrena de Hamnet, de Chloé Zhao, que és l'adaptació del llibre de Maggie O'Farrell, que Chloé Zhao, recordem, és la directora de Nomadland. Hi ha moltes pel·lícules de dones. En el nivell nacional tenim 6 llargs de ficció, animació i documental, 10 estrenes mundials, això que dèiem, que entra la pel·lícula al nostre país a través de la Seminci, i noms com Fernando Franco, Carlos Saiz o Judit Cullell, i també en l'apartat de sèries que sempre comentem, la sèrie La Carta, que és una nova col·laboració del tàndem format per Diego San José i l'actor Javier Cámara, que ja havien fet junts Bota Juan. És a dir que molta informació, si et sembla, divendres que ve, evidentment, comentarem com ha anat la setmana i destacarem alguns títols que, com sempre diem, arribaran a les pantalles.
T'agrada el cinema? Doncs a Sessió Contínua et regalem entrades perquè hi vagis gratuïtament. Participa al nostre concurs i gaudeix de la pel·lícula.
Us avancem cap al proper programa, tindrem la secció La música en el cinema amb una de les cançons d'una pel·lícula de les més versionades de la història.
I anem a regalar entrades. Recordeu que la setmana passada, com us hem dit abans, havíem demanat pel·lícules amb la gastronomia com a principal protagonista per fer entrar a gana aquesta hora.
Als nostres oients els agrada la gastronomia, però escolta, hem tingut més de 40 respostes encertades amb títols, alguns repetits, Fàbrica de Chocolate, Ratatouille, Sin Reserves, la pel·lícula Chef, Delicatessen, en fi, diverses, i entre totes elles s'emporta les dues entrades gentilesa de Cinema Olot, la Nayeli, que ens ha dit: Juli, Júlia, m'agrada el contrast entre les dues èpoques a través de la connexió amb la cuina.
Doncs vinga, anem per la pregunta de la setmana. Volem que ens digueu, atenció, pel·lícules on el temps, no la meteorologia, és a dir, la tormenta i la pluja, no, el temps, el concepte del temps, tingui un paper important i predominant en la pel·lícula.
Hi ha de molts tipus, des de temps d'aquells que van endavant i endarrere, des de gent que viatja en el temps, des de rellotges que tenen un pes important en una pel·lícula, en fi, podeu dir el que més us sembli, això sí, ens expliqueu una mica el per què heu escollit aquest títol.
Nosaltres el temps més important és el que ens va d'un programa a l'altre, que són 7 dies, per parlar aquí a Sessió Contínua de Cinema.
Que passeu un fantàstic cap de setmana.
Just to cure it, 'cause I can't ignore it if this love